El suplement, amb Roger Escapa.
Passen 2 minuts de 2:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com està, Joan Anton?
Molt bé, Roger, molt bé.
Cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton Català mirem cap al cel, però mirem també cap a la terra i parlem sobretot de ciència. I sort en tenim de la ciència perquè l'actualitat passa per aquest antivirus, Joan Anton.
Sí, exacte. És una cosa que ens estan explicant els metges, els especialistes, i que ens ha donat moltes notícies darrerament, però les notícies que ens estan donant la gent que en sap molt de tot això, d'infeccions, són que no hem d'entrar en pànic, eh? No té res a veure això amb el Covid.
Efectivament. La notícia més immediata és que ja tenim el port de Granadilla de Tenerife, el creuer Ondius, veiem imatges, on ha escalat aquests últims dies el brot d'antivirus dins d'aquest creuer. Supervisant tot aquest operatiu hi ha els ministres de Sanitat i d'Interior del govern espanyol, també el director de l'Organització Mundial de la Salut, un operatiu sense precedents, amb més de 20 països implicats, amb passatgers d'arreu, 147 passatgers que esglaonadament aniran sortint d'aquest vaixell al llarg de les properes hores. Serà per nacionalitats, entraran dins d'un cotxe, d'un vehicle perfectament medicalitzat i bombolla, d'alguna manera, seguiran un circuit molt establert. Els que tenen nacionalitat espanyola seran traslladats a un hospital militar de Madrid. Això va per hores, perquè no serà un procés gaire ràpid, però sí que aquest creuer ja és a la costa sud de Tenerife i, per tant, tot és a punt per començar aquest desembarcament, tan bon punt comenci a sortir el sol. A Tenerife aquesta hora encara és fosc. Aquesta nit, també, utilització política d'aquesta crisi. Fernando Clavijo, el president de les Canàries, diu que ell no volia, doncs, que aquest vaixell de cap manera aparegués a Tenerife. En qualsevol cas, la Marina Mercant sí que ha autoritzat l'entrada del creuer al Port Canari. Ho ha fet a través també del govern espanyol i, per tant, és qüestió de temps que comencin a desembarcar els passatgers. Que no pacients, hem de dir-ne passatgers, perquè la majoria no té cap mena de símptoma i, per tant, ahir també parlant amb la gent del clínic ens explicava tot això. Bé, en qualsevol cas, suposo que l'interès informatiu és a Tenerife, Joan Anton, i que, malgrat que no és estrictament la teva qüestió, quan hi ha una notícia d'aquesta mena, la segueixes de prop.
Sí, 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 perquè a més clar, estem parlant de virus i els virus són unes entitats biològiques molt abundants a la Terra que són pràcticament la major part d'ells, Roger, dels virus són absolutament inofensius perquè si no ja no hi seríem en aquest planeta, però n'hi ha alguns que ens preocupen i aquest és un dels que ens preocupa. Recordem que a diferència del Covid o de la cepa de Covid que ens va dur a la pandèmia, aquesta variant ja, de l'antivirus ja existia abans i dona, vull dir que no és nou, es coneix, i dona brots molt locals i per això també els missatges de tranquil·litat que ens estan donant els epidemiòlegs.
Escolta'm, què és un virus, Joan Anton? Com ho definim? Perquè n'hem parlat alguna vegada, ho vam fer aquest capítol quan parlàvem de la Covid. Crec que és interessant recuperar aquestes històries ara que l'antivirus també és protagonista i, evidentment, veurem algunes diferències entre l'antivirus i la Covid. Què és un virus? Com ho definim?
Mira, ho definim com un agent infecciós microscòpic molt bàsic. Fixa't que dic agent infecciós, no dic entitat viva, perquè aquí la discussió de la ciència durant molts anys, i encara no la tenim tancada, és si podem considerar els virus com éssers vius o no. El consens és que no. I per això en diem agent infecciós, per dir-li d'alguna manera. Són, per tant, unes entitats biològiques molt petites, amb una estructura simple, formada per cadenes d'ADN o ARN, que és el seu llibre d'instruccions. De fet, l'antivirus està fet per una cadena d'ARN, i aquest llibre d'instruccions els virus el tenen envoltat de proteïnes que ho protegeixen. I, a més, a l'antivirus, i en això s'assembla al Covid, a més tenen una capa de greix, una capa de lípids que protegeix tot aquest conjunt. Són així de simples, i de fet, per un Premi Nobel de Medicina de l'any 1960, que es deia Peter Medavar, la frase és: els virus són un conjunt de males notícies envoltades en proteïna. Així de simples.
Quina mida té aquest conjunt de males notícies envoltades de proteïna? Com de gran és un virus?
Són molt petits, superpetits, molt més petits que els bacteris, molt més petits. Que els bacteris sí que, recordem que són éssers vius, aquests sí. Per exemple, mira, el virus del xarampió és 8 cops més petit que un bacteri que es diu E. coli. I el de l'hepatitis és 40 cops encara més petit que això. En el cas de l'antivirus, es tracta d'un virus mitjà-gran, que és 4 cops més gros que el de l'hepatitis B, però tot i això continua sent molt més petit que un bacteri.
Mm. Com funcionen aquests virus? Com ens infecta?
Clar, un virus necessita entrar dins una cèl·lula per obligar-la a que faci còpies del virus. Per això considerem que un virus no és un ésser viu, perquè per ell mateix no es pot reproduir. Ha d'envair una cèl·lula, ha d'entrar dins i ha de capturar el seu mecanisme de reproducció. I aquest procés d'infecció va per etapes. I la primera és que el virus s'adhereix a la membrana cel·lular i després penetra dins. I això, en funció de diferents tipus de virus, empren diferents maneres d'entrar dins, no? Per exemple, el del sida es fusiona amb la membrana de la cèl·lula i penetra d'aquesta manera. El del polio crea una canal per fora, la membrana. Els antivirus penetren formant una mena de vesícules amb la pròpia membrana de la cèl·lula. És com si es fusionessin en una part de la membrana de la cèl·lula. I la tercera etapa consisteix, quan ja és dins, consisteix en destruir la seva pròpia capa de protecció per alliberar dins la cèl·lula el seu llibre d'instruccions, l'ARN, que és el que enganyarà a la cèl·lula i farà que la cèl·lula comenci a fer còpies d'aquest virus.
Precisament la part més crítica de tot aquest procés és aquesta replicació, eh? Què és exactament la replicació?
Clar, el virus d'alguna manera obliga la cèl·lula a fabricar-ne còpies i això té lloc amb els ribosomes. Els ribosomes són uns orgànols dins de les nostres cèl·lules que són els que interpreten les instruccions d'aquest llibre d'instruccions que és l'ARN i creen proteïnes. Doncs el que fa el virus és enganyar, allibera el seu ARN i fa que els ribosomes de la cèl·lula creguin que estan treballant per l'organisme, per la cèl·lula, i en veritat comencen a fer còpies d'aquest virus. És com si canviessis les instruccions, és com si agafessis el llibre d'instruccions natural de la cèl·lula i canviessis i li posessis les teves pròpies instruccions. Però mira, l'antivirus necessita, a més, un pas extra. Resulta que el seu llibre d'instruccions és com si estés escrit a l'inrevés, en diem en sentit negatiu, un ARN negatiu. Vol dir que abans que faci això, l'antivirus ha de tornar a canviar el seu llibre d'instruccions, el seu ARN, l'inverteix perquè això pugui ser interpretat pels ribosomes.
I un cop s'ha replicat, què més fa aquest virus?
Doncs mira, comença a encaixar totes les peces que han fabricat els ribosomes, és a dir, comença a encaixar de nou les proteïnes, el material genètic, i finalment el virus, clar, necessita sortir de la cèl·lula per continuar infectant noves cèl·lules. Aquesta és l'etapa final. En alguns casos, el virus destrueix la cèl·lula per alliberar les seves còpies que puguin infectar-ne d'altres. Però mira, l'antivirus no ho fa així. El virus es desplaça dins la cèl·lula, cap a l'exterior, pressiona la membrana cel·lular i s'allibera envoltat justament dels lípids, dels greixos que formen aquesta membrana. Fa com una vesícula i allà s'allibera. D'aquesta manera, la cèl·lula infectada continua encara viva i amb capacitat de continuar infectant.
Mm. L'antivirus, la Covid, fins i tot un virus del refredat comú són només alguns dels tipus de virus dels quals hem parlat més, però de fet al món en deuen existir moltíssims, eh?
Uau, sí, és el que dèiem. Són, fixa-t'hi, les entitats biològiques més abundants de la natura. Els experts estimen que hi podria haver més d'atenció 10 quintilions de virus de tota mena a la Terra, que si els poguessin posar un rere l'altre, i mira que són peques, formarien una cadena tan llarga com tota la nostra galàxia.
Mm. Tots els virus ataquen el mateix tipus de cèl·lula, Joan Anton?
No, estan molt especialitzats, i afortunadament, el que dèiem al començament, la gran majoria de tot aquest exèrcit de virus són totalment inofensius pels humans, és que si no ja no hi seríem. I hi ha virus que estan especialitzats en determinats organismes, no? Per exemple, n'hi ha que ataquen plantes, n'hi ha que ataquen determinats tipus d'animals, n'hi ha que ataquen, per exemple, els gats poden tenir una mena de sida que és específica, causada per un virus específic, només els ataquen ells, val? També hi ha fins i tot virus que ataquen bacteris, estan molt, molt, molt especialitzats.
Mm. quant temps sobreviuen fora de les cèl·lules?
És variable. Això depèn de cada virus. N'hi ha que sobreviuen poquíssims, per exemple el del SIDA, necessita un contacte molt pròxim per poder transmetre's i només ho pot fer per la respiració. Altres, com el que ens va donar la pandèmia del Covid, sembla que pot ser més estable durant hores o dies en funció de la superfície. El de la polio és més resistent i, mira, els hantavirus se situen en un punt intermedi, però són molt, molt, molt sensibles a les condicions ambientals. Fora del seu hoste, que habitualment és un ratolí, poden sobreviure entre pocs dies i una setmana en condicions normals d'interior, però són molt vulnerables a la llum solar directa, als rajos ultraviolats, que els destrueixen en molt poc temps.
I una de les coses que també m'han anat aprenent aquests dies parlant de l'hantavirus és aquest mètode i la cadena de transmissió. No tots els virus es transmeten igual, precisament de l'hantavirus expliquen que costa de transmetre, que no té una transmissió tan alta, precisament també perquè és un virus que provoca molta mortalitat.
Correcte, correcte. I a més, només en coneixem, que jo sàpiga, una variant, que és aquesta variant, la andina, que es diu, Andes, que és la que es pot transmetre d'humà a humà. De fet, ara ho deies, no? Cada virus té els seus mecanismes de transmissió. N'hi ha com el refredat o la grip, que es transmeten per petitetes gotes que alliberem al respirar, l'estornudar o el tossir. Altres es transmeten per contacte. I els hantavirus tenen un mecanisme de transmissió que és per aerosol. El virus surt del ratolí a través de la seva orina, excrements o saliva, s'assequen en un lloc tancat, es mesclen amb la pols, i ara, si tu mous aquesta pols, per exemple, escombrant, doncs això flota per l'aire i el podem respirar, i aquí és on es pot inhalar. Val? Per tant, l'antivirus, en general, no acostuma a saltar de persona a persona. Però l'excepció és aquesta variant, l'andina, que és la que hi ha al vaixell, que ja es coneix de fa temps, i ha donat brots, però sempre ha donat brots molt localitzats, no ha creat mai aquestes extensions d'altres virus, no? I aquesta sí que és l'única variant del virus que es pot transmetre de persona a persona, però no ho fa de manera fàcil. Els experts ens diuen que és complicat, que ha d'haver-hi un contacte molt estret i durant hores, durant dies, prolongat. No és una cosa similar a un refredat o una grip o al Covid.
En el cas de la Covid, precisament, vam parlar molt de les mutacions, la variant Delta, l'Omicron. Com són i com es donen aquestes mutacions en un virus? Per què muta un virus?
Clar, un virus, al ser molt simple, al tenir aquest ARN, que és molt simple, està molt sotmès a agents externs que li provoquen mutacions, per exemple, agents químics o la mateixa radiació ultraviolada del Sol. I com que es repliquen molt de pressa, entren dins d'una cèl·lula i la cèl·lula fabrica centenars o de vegades milers de còpies, aquest procés va molt ràpid, molt ràpid, molt de pressa. I pot haver petits canvis, pot haver-hi petites modificacions d'un virus a un altre. La major part de modificacions faran que aquell virus en concret no sobrevisqui, és a dir, no faci res, però mira, de tant en tant, per atzar, n'hi haurà alguna modificació que serà beneficiosa pel virus, que crearà una nova variant del virus, que despistarà el mecanisme d'autodefensa de la víctima, que els seus anticossos no reaccionaran, no reconeixeran aquell virus, i això és el que crea les noves variants i fa que els virus mutin molt de pressa. I això ho veiem amb el de la grip. El de la grip, cada any, quan ens vacunem de la grip i es vacuni contra la grip, és cada any una nova variant, com a mínim una, ens vacunem d'una de les variants, però són virus que canvien molt de pressa.
Aquestes mutacions són les que fan que els humans puguem tornar a agafar el mateix virus, precisament.
Clar, és el que dèiem ara de la grip, no? Dius, bueno, ja et passa la grip, no en tornaré a passar mai més. Doncs no, cada any pots agafar grip i, a més, en pots agafar més d'una en un any, en funció de les variants que creïn. Perquè el nostre sistema de protecció immunològic crea anticossos per combatre els virus, però, clar, si el virus ha mutat, això vol dir que només que hagi canviat una mica les proteïnes que envolten, que protegeixen el seu ARN, ja està. Els nostres anticossos fracassen i els s'ha de tornar a fabricar el nostre cos novament. Vol dir que ens tornem a malaltir o ens hem de tornar a vacunar. Llavors el nostre cos aprendrà sobre aquella variant.
Una cosa que també estem aprenent amb l'antivirus és que, és aquesta cosa d'una mena d'ironia, que els virus més mortals són precisament els que menys es transmeten, els que costa més de transmetre.
Clar, com que un virus necessita, per infectar, necessita sortir d'una cèl·lula per infectar-ne d'altres i després trobar nous hostes, doncs si un virus és molt, 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 molt mortal, doncs no dona temps a que aquell ésser que el té, no?, pugui infectar-ne d'altres. De manera que es produeix això que dius, és una ironia perversa, no?, però és així. Els que són més mortífers no tenen una extensió molt grossa perquè no tenen temps a infectar-ne d'altres. De fet, mira, hi ha una cosa que és que és com si el virus no, de fet, no volgués fer mal. D'entrada, el virus no vol fer res. Vull dir que no és cap ésser viu, però si ho fos, no té intenció de fer mal. L'única cosa que vol és emprar la víctima com un medi per reproduir-se. El que passa és que, clar, això té conseqüències nefastes normalment per la víctima.
Sentint-te, Joan Anton, en saps moltíssim, però encara ens queda molt més per aprendre sobre aquests virus, eh?
Oh, i tant. Mira, d'entrada ja et dic, encara estem discutint a la ciència si els considerem éssers vius o no. Ja et deia al començament que ara el consens de fa temps és que no els podem considerar. Però dèiem, mira, són molt petits, i et deia, són en general molt més pequeños que un bacteri. Però des de fa uns anys comencem a descobrir virus que són molt grossos, alguns dels quals sembla que infecten fins i tot ameves, que ja són organismes doncs, en una certa mida. I això de la vida, de si som vida o no, encara és una qüestió que ens porta de corcoll i dura aquest debat. I és que, en definitiva, Roger, encara avui, ple segle XXI, no sabem exactament com definir la vida.
Gràcies, Joan Anton Català. Una abraçada ben forta. Ho deixem aquí.
Igualment, Roger.
Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Pausa. I recuperem també la plana informativa d'aquest suplement que passa a aquesta hora per Tenerife, on aquest creuer ja és al port i és a punt també per al desembarcament d'aquests 147 passatgers que aniran desfilant per nacionalitats i els espera un llarg periple que acabarà amb una quarantena.